anar on sigui. Això ja és veure què té cada entitat, la seva realitat, i com ha de modular el projecte perquè, bueno, per ajustar-se a la subvenció, que més o menys ja hi compta, perquè sí que hi ha una relativa continuïtat durant els anys, i fer-ho el més senzill possible, per presentar-ho, diguem, amb menys papers possibles, no haver de presentar totes les nòmines de tot, els treballadors i treballadores. Tenim entitats que tenien 12 treballadors contractats i li van haver de presentar 12 treballadors per 10 mesos, eren 120 nòmines, i aportar totes les nòmines, tots els pagaments. Bueno, doncs a lo millor si és el projecte només de les sèniors...
Només d'aquest.
Només l'entrenador de les sèniors és una treballadora. És molt més senzill. Si amb això ja cobreixes l'import per la subvenció que et donem, doncs simplifiquem el projecte de l'entitat. No és que hagi de fer tota la resta, però simplifiquem allò que presenten aquestes subvencions. Que no vol dir, doncs, que evidentment la resta, al no presentar-ho, també ho han de tenir bé, perquè realment no és que diguin, només contracto aquesta i les altres ja no. Hem de tenir a tothom regulat, a tothom fent les coses bé i garantir, doncs, que també és una garantia pels treballadors, pels esportistes i les famílies, no? Doncs que aquelles entitats les coses les fan correctament i porten un control, diguem, de la seva gestió, bueno, que és cada vegada més complexa, però també ens aporta una relativa tranquil·litat de que aquelles coses també, de que si a aquell entrenador li passa alguna cosa, doncs té la seva seguretat social. Si hi ha qualsevol cosa, doncs que tinguem aquesta tranquil·litat, no?
I tant que sí. Doncs, sobretot és aquesta seguretat que també dona tots aquests processos que a vegades són llargs i farragossos i costosos, però que a la vegada, com parlàvem també del segell de qualitat, també s'ha de fer perquè també aporta aquest punt de seguretat. Doncs gràcies, Olga, per explicar-nos també una part de l'esport que segurament la tenim una, no amagada, però sí que no la veiem tant, no és tan visible, i que qui vulgui, que també pot, ho sabem i ho hem comentat, pot consultar de manera pública tots aquests documents perquè al final
i també és una miqueta posar en valor la feina que fan les juntes directives, els equips gestors d'aquestes entitats que fan una feinada i molt important, que sempre ens fixem, doncs, amb els resultats.
I en molts casos desinteressada.
Sí. Les juntes directives no cobren per les seves tasques i fan una feinada vital perquè tot allò funcioni, perquè l'equip després que està jugant pre-Benjamí tingui l'equipació, tingui el monitor, estigui inscrit a la competició, tingui la seva llicència tramitada. Aquí darrere hi ha molta feina que s'ha de fer cada cop de manera més exhaustiva, meticulosa, doncs que és primordial, i aquestes juntes i aquests equips tècnics ho treballen molt bé, cada vegada millor i bé, de manera, diguem, gairebé impagable, perquè aquesta dedicació, el que dèiem al principi, no té preu.
Clar que sí. Doncs, Olga, gràcies per acompanyar-nos i explicar-nos també aquests entresijos que hi ha entre entitats i l'administració, i d'aquí 15 dies en parlem de més temes
al
Departament d'Esports.
Molt bé, esports tenim moltes coses.
Molts. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Doncs amb la secció habitual dels dimecres, avui que hem descobert una mica més o que hem sabut més del programa de subvencions a les entitats esportives del Prat, amb això arribem al final del programa. Marxem, acomiadem el Prat Esports d'avui dimecres, com sempre donant les gràcies a la redacció d'Esports, al Prat Ràdio, des del control tècnic que hem estat amb la Valeria Incapié Ramírez. Us deixem amb la resta de la programació del Prat Ràdio i nosaltres hi tornem demà a l'edició migdia del programa. Fins demà.
El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Porque yo soy lo que tú
necesitas. Bon vespre a tots, soc el Jonathan Zuriaga i aquí ens atem una nova edició del Cubo de Rubik, la del dimecres 10 de maig del 2023. Aviam, aquesta setmana passada, aquest dissabte passat, me'n vaig anar a la Fira del Disc. M'ho vaig passar superbé, com sempre. Superbé perquè, clar, per mi és allò, és un paradís. I em vaig comprar uns quants discos que intentaré recopilar amb temes avui d'aquests 12, 13, 14 LPs que em vaig comprar. LPs que, bueno, que crec que s'han de tenir, i si no s'han de tenir, doncs bé, fer un esforç una miqueta per intentar que fer-li una escoltada, per lo menys sempre és interessant. Així que comencem amb aquest Viena d'Ultravox.
We'll be right back.
i hem començat amb el Viena d'Ultravox, sí? Està una mica alt tot això o em sembla bé? Doncs sí, hem començat amb el Viena d'Ultravox. És el primer disc on va participar el mitjur després de la sortida del John Fox, i bé, jo crec que a partir d'aquí comença la carrera d'Ultravox com a banda ultra coneguda. Ja us he comentat alguna vegada que els Ultravox, al mitjur, en aquell moment, el guitarrista de Thin Lizzy, encara que no us ho agraeu, i era amic del teclista, del Carri, que s'havien conegut a Visage, curiosament. Doncs els hi faltava un guitarrista i una veu. I la veritat és que al mitjur tenia totes les coses, era guitarrista, era teclista, era un bon cantant, va entrar, i llavors Ultravox no tenia masses duros per fer un nou LP, i van decidir tirar la casa per la ventana i gastar-se tota la seva pasta en produir aquest Viena, que a més va ser un exitàs. És un disc que s'ha de tenir, està al All Stand Still, és un disc important dintre, sobretot important dintre de la carrera d'Ultravox. Vaig intentar fer una mica de còpia de la meva discografia de Duran Duran, de la qual em falten, doncs en 20 en falten 3. El Big Thing, que és un disc una mica poc conegut de Duran Duran, només per aquell I Don't Want Your Love i el All She Wants Is, disc així una mica que va passar desapercebut. En vinil no el tenia, segueixo sense tenir-lo. El Rio, que el tinc en diversos formats però no el tinc en vinil i que no vaig trobar, però el que sí que vaig trobar va ser el primer de Duran Duran, del qual es van complir fa uns dies el seu 40 aniversari, que ja tiene tela. Dintre d'aquest disc està Girls on Films, està Planet Earth, està Tel Aviv i està aquest Careless Memories.
You're gone, my sense is sharpened, but it always takes so damn long before I feel how much my eyes have darkened. Fear hangs a plane of gun smoke, drifting in our room. So easy to disturb, with a thought, with a whisper. We'll be right back.
I'd die. I think I'd laugh at you. I know I'd cry. What am I supposed to do? Follow you? Outside the thoughts come flooding back now. I'm just trying to forget you. So easy to be still with a thought, with a whisper.
Doncs això ha sigut el Careless Memories dels Duran Duran. No sé què passa avui, que se m'estava acoplant tota l'estona al micròfon, no sé. El cas és això, que no tenia aquest disc número 1 dels Duran Duran i l'he aconseguit. No em vaig gastar més de 10 euros cada LP. O sigui que amb el que posaré més o menys feu les comptes. Però crec que vaig venir amb un bon botí. A una parada d'un tipus alemany, si no recordo malament. El bo que té la fila del disc de Barcelona, que es fa a la Estació del Nord, també està la de les Cotxeres de Sants, que no hi he anat mai i tinc ganes de passejar-me per allà. És que pots trobar infinitat de música diferent, per suposat, molt clàssic, un clàssic, em refereixo a rock clàssic i tal. Pots trobar moltes coses i a molts preus. Hi ha un tipus francès que té els LPs a 2 euros, et costa trobar alguna cosa interessant, però hi ha uns quants que tenen uns preus així com això, entre 7, 10, amb una qualitat i un estat molt bo, tant de portada com de disc. Doncs aquest tipus alemany vaig estar ojeando, per dir-ho d'una manera, una bona estona allà, i em vaig trobar el segon i el tercer disc d'Spandau, que no els tenia. Ara ja tinc tota la discografia d'Spandau en vinil, el Journey to Glory, el Diamond, que és el segon, i em faltava, bueno, òbviament tinc el Parade i el Heart Like Sky i el Through the Barricades, Heart Like Sky, en aquest ordre, i em faltava el True. En vinil, òbviament, us posaré una versió de que està d'aquestes remasteritzades, que de tant en tant vaig posant, però em fa una mica de por, perquè aquestes versions remasteritzades després et donen una mica de disgust. El True suposo que va ser el gran excitàs, no? Perquè sí que havien tingut algun èxit, bastant èxit, amb el Diamond i el Journey to Glory, però va ser el True on hi ha un fotimer de cançons importants, sobretot Gold, on està True, on està Heaven is a Secret, aquesta part més solera, si podem dir-ho així, dels Spandau. El track número 5, i que a mi em recorda mogollon a l'habitació on jo escoltava la música, amb aquell disc vermell que era el recopilatori de Singles Collections, és aquest track que es diu Lifeline.
Calling, she's off to the shore. She rides the soul train and
A més, sempre m'ha agradat perquè em sembla una cançó molt, molt fresca, molt alegre de notes, no? Sempre, no sé, aquest Lifeline sempre ha tingut molt de carinyo, no sé per què. I n'hi ha unes quantes que li tinc molt de carinyo. Sobretot això, perquè jo vaig conèixer els Spandau, el meu primer disc, ja ho vaig comentar, que vaig comprar-me amb vida dels Spandau, sense quan va sortir en el moment, no sé si m'explico bé, va ser el Through the Barricades, però el primer que va arribar a casa, que va ser per un Nadal, si no recordo malament, va ser el de Singles Collection, aquella portada vermella amb la foto d'ells del Parade, sí, i després sortiria el de Singles Collection 12 pulgades, que era blau. Era quan es feien molts maxis per ballar i tant, les 12 pulgades. Aquest any 2022 passat, la cerimònia, si teniu HBO, si teniu HBO, cada any van penjant la cerimònia de l'entrada de bandes i músics al Rock and Roll Hall of Fame. I aquest any ha sigut particularment anglesa, perquè van ser introduïts, inducted, com diuen ells, els Duran Duran, els Judas Priest, i una banda que sempre he tingut carinyo, però no he tingut mai res d'ells. I aquest dissabte passat em vaig comprar un disc que es diu Revenge. Estic parlant de la Annie Lennox i el Dave Stewart, que són els Eurythmics. En aquest Revenge, que surten unes quantes importants, sobretot The Miracle of Love i Thorn in My Side, està un altre temazo que es diu When Tomorrow Comes.
Underneath your dreamless
Què us sembla? Què us sembla? És una cancionaca com una casa de pagès. Aquest When Tomorrow Comes, d'aquest Revenge, de l'any 86, dels Eurythmics. Una banda una mica oblidada dintre de la meva llibreria de discos, perquè, bueno, i d'artistes en general. No acostumo a caure, i mira que m'agraden, però no acostumo a caure massa amb ells, amb el Def Stewart i l'Annie Lennox, una tia que a més crec que és de lo millor, de les millors cantants i de les millors frontwomans que hi han hagut mai, junt amb la Chrissie Hynde i la Debbie, no ho diré, la de Blondie, Debbie Harris. Hi ha un disc que diuen que has de tenir, i és el que li va donar la gran sortida a la Human League, a The Human League. Es diu Dare, curiosament amb dues portades diferents, a més, perquè hi ha una portada que és la britànica, que és on surt només els ulls i la part frontal de la cara del Philip Oakley, i després la versió americana, on surten tots ells menys el Philip Oakley, que surt a la part de darrere. Curiosament, l'edició americana, el Dare, ve, després del Dare hi ha un signe d'exclamació, cosa que la versió britànica no hi és. Només posa Dare, no hi ha signe d'exclamació. Bé, tot aquest rotllo és per dir que diuen que aquest disc s'ha de tenir, perquè és un dels grans discos del tecnopop britànic i del tecnopop en general. Els 400 milions d'escoltes que té a Spotify la cançó Don't You Want Me lo avalen. Però avui no posarem Don't You Want Me, posarem The Thing That Dreams Are Made Of, que és amb la que comença aquest disc. Jo estic segur que això està gravat bàsicament amb teclats monofònics menys algun, que és un polifònic, i estic convençut que s'ha gravat amb teclats monofònics i amb una punyetera caja de ritmos. Sí que és veritat que diuen que el tecnopop britànic tenia aquest punt de frio, i hi ha temes com aquest que ho demostren, eh? Possiblement no la més coneguda d'aquest Dare, però sembla que començava aquest disc que diuen que és tan important. Jo ja el tinc, o sigui que me'n vaig amb una altra banda, llama-lo banda, llama-lo duo, perquè eren dos, i no estic parlant dels Erasure, amigo mío. Després d'un primer LP on tenen un singelazo, dos bàsicament, que es diu Electricity, i un altre més singelazo encara, que es diu Enola Gay, l'Orchestral Maneuvers in the Dark, la OMD. La OMD té una àrdua tarea amb treure un disc que sigui per almenys amb un parell de singles tan importants. Recordem que en tots els LPs no tenien 10 singles, tenien dos singles amb molta qualitat, i la resta era per omplir un LP. No ens trobarem a coses tan importants com el Thriller fins al 84, o després del 87 el Faith, per exemple, que van sortir 8 singles o 9 del Thriller. Doncs aquesta van sortir 3, les dues versions de Joan of Arc, Made of Orleans, que és la més coneguda, i després l'altre gran tema d'aquest Architecture and Morality, que es diu Souvenir. We'll be right back. No em digueu que no és bonica aquesta cançó. Encara que la caixa de ritmes necessitis una entrada una miqueta més de marallet, òbviament estem parlant d'una cançó de tecnopop del principi, això és del 81. Doncs i falta una miqueta de marallet, però el dibuix del teclat és genial, és una meravella. Nou línies té aquesta cançó, no té més que nou línies de lletra, si això me'l faria. Aviam, a l'any 81 també, una banda australiana que es diu Men at Work es va convertir en, diuen, la millor banda del món i la més important. Va treure un disc brutal que es deia Business as Usual, del qual em vaig comprar una còpia aquest dissabte. Curiosament, el Business as Usual té una portada groga amb unes muntanyes darrere, però la meva és totalment blanca i haig d'haver intentat averiguar per què és totalment blanca, perquè no, la veritat és que no coneixia aquesta versió. La història trista d'aquests Men at Work és que el Greg Hamm, el que era saxofonista, flautista, que feia quasi totes els arranjaments, diuen va acabar amb una addicció a l'heroïna molt important, degut a que la cançó de les dues cançons més importants d'aquest Business as Usual, aquesta que us posaré jo, que es diu Down Under, deien que es van denunciar perquè era plagi d'una cançó tradicional australiana que tenia copyright. Llavors van perdre aquest litigi i el Greg Hamm, per lo que es veu, no ho va aconseguir superar mai. Així que diuen que la seva mort el 2012 va ser donada per una sobredosi que portava des de molt de temps enganxat a l'heroïna. Doncs aquesta flauta, que diuen que és una còpia, és la més famosa d'ells, que es diu Down Under.
Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better take cover. Buying bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under, where we don't know and mention her. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Yeah.
no és que sigui la més coneguda, és la segona més coneguda. Bueno, no sé, jo crec que està entre aquest Down Under i el Who Can It Be Now, amb aquell saxo de... que és super reconeixible. Aquest disc és brutal. Té el Be Good Johnny, que és una cancionaca, i després té un altre temazo que es diu I Can See It In Your Eyes, que és una altra meravella. I després el segon tindria uns quants, també, perquè del segon sortiria Overkill, que em sembla un tema brutal, melòdicament rozando la perfección, creo yo. Me'n vaig amb un altre dels discos que em vaig comprar. El que té la fila de discs és que, bueno, et trobes rotllo en plan, et trobes en plan, com diu el meu fill i els adolescents d'avui en dia, trobes aquestes ofertes, no? 3 discos, 20 euros, o 3 discos, o 4 discos, o depèn de com estigui de qualitat, tant la portada com l'interior. Doncs, quan em vaig comprar el Dare i el d'Eurythmics, junt amb aquests em vaig comprar un tercer, d'un supergrup que va tenir només un disc. Va sortir el 1985 i, ho he explicat unes quantes vegades, els Duran Duran es van separar durant un temps, i el Roger Taylor, el Simon Le Bon i el Nick Rhodes, junt amb el Roger Taylor i una guitarra de l'Andy Taylor, van crear Arcadia. I el John Taylor i l'Andy Taylor, junt amb el Danny Thompson, de baterista de Chic, i el increïble Robert Palmer, van fer un supergrup que es deia The Power Station, que van tenir un parell d'èxits importants, perquè van fer una versió del The Heat Is On i una versió del Get It On dels T-Rex, però la cançó més important va ser amb la que obre aquest disc, 12 milions de còpies, 12 milions d'escoltes, no està gens malament perquè et som Like It Hot.
Some sweat when the heat is on. Some so let's turn up the heat till we fry.
És brutal aquest tema, té una mala llet importantíssima. Eren molt bons, eren molt bons, clar, és un supergrup, eh? I és un d'aquells temes que no fessin res més, però bé, per una altra part, el bo que va tenir aquesta separació, no estava molt a gust Robert Palmer, però es veu un tio bastant especial, eh? A mi m'agrada molt el que fa, però no el vaig conèixer personalment. O sigui, que diuen que era un tio que era un tio especial. Doncs això, per una altra part, l'ubo que van tenir que, quan es van separar, és que Duran va tornar per fer un discàs com el Notorious, que crec que té reminiscències d'aquest disc de Power Station, aquest funky blanc. Ells no van tenir el Daley Thompson, sinó que tenien el Steve Ferrone a la bateria, o sigui que jo crec que bevien d'aquesta moguda. I després Robert Palmer va fer un discàs que es deia Heavy Nova, que ho recomano a tots per escoltar-lo, i a més hi ha una de les cançons meves preferides que es diu She Makes My Day d'aquest discàs. M'acomiadaré de tots vosaltres amb aquesta cançó que us posaré ara. Després, no, hi ha diversos discos que òbviament no posaré perquè no són dels 80, però podia posar-los. Entre ells em vaig comprar el Wings Over... Wings... At the Speed of Sound. Això, que em va costar 1,50 €. En molt bones condicions. Em vaig comprar el Toto 1, que tenia moltes ganes de tenir-lo, on surt Rosanna, i em vaig comprar, què més em vaig comprar? Em vaig comprar el Something New dels Beatles, un disc amb la versió americana. Els Beatles, quan els primers discos dels Beatles no van sortir tal, als Estats Units no van sortir tal com van sortir a Anglaterra, sinó que van sortir amb unes versions americanes recopilatòries de les cançons, perquè creien que els Beatles no tindrien èxit a Estats Units. Nada más equivocado. I és un disc que es diu Something New. I després, per la Bane, com el dia següent era el dia de la mare, doncs, i bueno, bàsicament perquè el vaig veure i em vaig recordar d'ella, i així vaig aprofitar també. Vaig trobar el disc en vinil de Martica, el primer disc de Martica, amb una producció molt ochentera, òbviament, amb molta caixa de ritmes i molta... molt sintetitzat tot, però realment té cançons molt bones. Entre elles, Cross My Heart, que és una cançó que van fer famosa als A Wonder. Aquesta cançó és del productor d'aquest disc. Suposo que per això va treure una versió amb la Martica. On surt també Water, on surt la versió de Carole King, I Feel the Earth Move, on surt per suposat Toy Soldiers. I on surt aquest track número 3, que es diu More Than You Know, i amb el que jo m'acomiado a tots vosaltres. Fins la setmana que ve. A reveure!
Y las ganas son muchas. Yo que nunca peleo.